Ja ho sabeu, que ens toca començar la setmana parlant de salut sexual i avui ens acompanya la psicòloga i experta en aquest àmbit, Sílvia Palau. Sílvia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Feia dies que no teníem a la Sílvia aquí en directe a l'estudi. Contents de tenir-la de nou. Avui, Sílvia, parlarem de la masturbació. És un tema que m'has comentat tu directament de dir, vull parlar d'això. Mm-hmm. Per què hem de parlar de la masturbació avui?
Bàsicament, bueno, dos motius. El primer és que la majoria de pacients, i els hi comento, no?, que participo a aquest programa, que em proposin doncs, motius, i em diuen que la masturbació és un tema que encara està molt tabú, uh-huh, i els agradaria conèixer com està actualment, inclús aprendre noves pràctiques. I l'altre, perquè realment crec que se'n parla molt, però no se'n parla del tot bé. No? Què vull dir? Doncs que al final encara segueix sent un tema tabú, un tema que, no?, que ens costa molt com de reconèixer, inclús, i encara hi ha un component molt patriarcal amb això, uh-huh, no?
Deies, existeixen noves pràctiques, després, quan estem arribant ja cap al final de la secció, comentarem aquestes noves pràctiques, uh-huh, però crec que és important també saber com estem a dia d'avui, el que deies, aquest tema tabú encara ho continua sent, si més no, uh-huh, al nostre país, i com ha anat evolucionant, perquè anys enrere no era el mateix que, és a dir, no se'n parlava gens ni mica, i ara se'n parla una mica més, no?
Sí que és cert que hem evolucionat, per sort, no? Però sí que la masturbació segueix sent tabú en el fet de no em veig jo, no?, com masturbant-me. És un tema d'ego, no?, de mi mateix. Ens costa com atribuir la sexualitat a un mateix. I això encara segueix estant vigent. Per això em trobo les consultes plenes, no?, de dir, doncs jo mai m'he trobat el clitoris, mai m'he trobat el meu punt G, perquè no hi ha autoconeixement. Per tant, la masturbació encara es veu com un tema brut, no?, un tema pecaminós, inclús, i també per edats, no? Veig adolescents que, doncs sí que és cert, que estan més acostumats o potser en parlen més, i generacions a partir dels 50, que realment venen d'una educació molt bàsica, no?, en tema sexual i emocional. Uh-huh. Per tant, encara està costant, no?, que la gent pugui obrir una mica aquesta mentalitat.
De fet, és que hi ha diferència en tema d'edats, uh-huh, que sí que és cert que ara, dia d'avui, contem amb més educació sexual, posem entre cometes, en l'àmbit socioeducatiu, també en l'àmbit familiar, però també hi ha una diferència, crec, molt important, ja no només d'ara, sinó d'anys enrere també, entre homes i dones. Entre el sexe masculí i el sexe femení.
Encara s'hi troba, aquestes diferències de gènere. Jo veig molt, doncs, homes que ho atribueixen molt a l'orgasme, a plaer immediat, i dones, per exemple, que és més autoconeixement. Que potser no busquen un orgasme, però busquen, doncs, diversió, no?, distracció, busquen conèixer-se, i per tant, veus una diferència, no?, de dir, doncs, segueix havent com a objectiu final l'orgasme, que no hauria de ser, i per tant, hauríem d'atribuir la part eròtica amb la masturbació, que és el que està costant, que puguem encara veure la masturbació com un acte eròtic, i no un acte sexual.
A part, també ho hem comentat en altres seccions, que la masturbació també és un pas previ al que seria la penetració, la relació sexual amb penetració que s'entén a dia d'avui. Però sí que és cert que, i ho hem comentat més d'una vegada, que la masturbació pot ser en ella mateixa una relació sexual en cas de que ho fem amb una altra persona.
Sí, exacte, és una pràctica més, no? Vull dir, jo sempre l'aconsello, perquè és com un precalentament, no?, que no hi ha penetració, no hi ha res, no? Vull dir, al final és un joc on la parella doncs, pot riure, es pot conèixer, i també és un moment de connexió. Aquí és on hi ha el gran tabú, no?, de dir la masturbació realment és connexió, sí. Al final és connexió amb tu mateix, però fins i tot amb la parella. I no vull dir que la parella ens ho hagi de fer. Podem estar nosaltres amb la masturbació abans de, no?, una relació sexual. Per tant, hem de veure aquesta part de veure-ho com a pràctica sexual, eròtica, prèvia, no?, aquest calentament. També recomano molt, no cal que sigui un acte sexual. Pots estar tu a casa teva i doncs, tenir ganes i desitjos de fer, sense ningú. Saps què vull dir? No només atribuir-ho en el moment sexual, que és el que veig que encara està costant, no?, de dir, em fa vergonya, o no vull que la parella em toqui, o inclús no acabo de sentir, no?, amb les dones els hi passa molt. De dir, és que noto com un rebuig amb el meu cos, però potser no et coneixes prou.
El fet de fer-s'ho elles mateixes, eh?
Sí, o que els hi facin, també. Com una mena de tremolor, no?, de una mica de calambre, que en diuen algunes, no? Però això és normal. Vull dir, al final, si no et coneixes el cos i no el tens entrenat, és com vas al gimnàs al principi, no? Doncs costa
que tens unes agulletes del dia següent que et mors.
Exacte. Per això mateix, que vull dir que és una pràctica sexual que hauríem d'aconsellar des de molt jovenets. I aquí és on ve el risc de parlar d'això.
Correcte, no? I a part, i per què la importància de parlar-ne? Perquè crec que una de les coses que més s'ha destacat és que aquesta masturbació, i a més tu ho has dit moltes vegades, és el fet d'aprendre com som tots. És a dir, siguis noi, siguis noia, siguis nen, siguis nena.
Exacte.
Has de saber com és el teu cos i has de saber quins són doncs, els punts que potser et poden oferir més plaer i altres que no. I tu també és una manera de saber quins són els teus límits. en certa manera, no?
Sí, a més, que és una pràctica natural. Vull dir, els animals també ho fan. I aquí és un... Jo vinc a rebre crítiques, no? De moltes vegades a molts pares explicar-los, doncs, el vostre fill s'està explorant. Amb un nen de 3 anys ho pot fer, i és normal, no? Li crida curiositat i busca plaer immediat. No vol dir que tingui la connotació sexual de m'estic masturbant.
Clar, perquè no és el mateix una ment de 3 anys que una de 15 o d'una altra de 30.
Però ja caiem en el risc de dir-li al nen, això està malament, no? L'hem de reprimir. No, no és que estigui malament, potser li hem de dir, tens la teva habitació, ho has de fer amb intimitat, i... No? I tu
clar,
sol,
no facis el menjador,
clar,
no que hi
ni l'escola, ni el pati... Mm. Però clar, tenim la tendència a reprimir. I d'aquí venim d'una cultura de molt cristiana, molt religiosa, on és molt pecat. I això encara ho estem arrossegant.
Aquesta evolució, dèiem a l'inici, que hem anat millorant, que hem anat evolucionant, però realment hem anat al ritme que caldria?
Jo penso que en la sexualitat anem lents. Al final és un tema que ens està costant, no? Igual que la intel·ligència artificial està evolucionant disparadament i se'ns escapa de les mans, la sexualitat no. És com que queda recluïda, no? Inclús encara hi ha aquest punt de vista brut del sexe. I és una pena, no? Perquè, de fet, a l'antiguitat, no? L'antic Egipte, ja ho veien com una pràctica natural, no? De descobriment, acceptada, i deien que els déus també es masturbaven, vull dir, hi havia molta més obertura, potser, que quan va començar, doncs, l'antiga Grècia i Roma, o el cristianisme. Que aquí va haver la repressió amb la religió, no? I veiem que això encara existeix, no? Potser de generacions que encara som, doncs, no? D'aquesta època, i encara els està costant i no hi ha aquest traspàs generacional, o bé, per una negació de la psicoeducació en tema sexual. Molts pares es neguen, doncs, a parlar de sexe, no? O assistir xerrades de sexe. Clar, al final és una pena, perquè hi ha recursos i no els estem utilitzant, no?
Aquesta lentitud, el que comentàvem, que hi ha hagut aquesta evolució al llarg de la història, ja no només en la nostra cultura o en la nostra societat aquí a Andorra o a Europa, sinó a molts altres llocs. És a dir, realment, el tema de la masturbació ha tingut una connotació negativa des de que va aparèixer el cristianisme que comentàvem fins a dia d'avui, però no només a casa nostra. O sigui, la gent que ens estigui escoltant digui, hosti, és que això no només passa aquí a Andorra, igual que el tema dels lloguers. Clar que no, passa a altres llocs. I crec que és important parlar-ne justament per això, per intentar fer que hi hagi un canvi de no veure-ho tan negatiu com realment es pensa que és.
Que al final la connotació negativa la posem nosaltres. No? Vull dir, si jo ho veig negatiu, evidentment mai evolucionarà aquest tema. I estem parlant de segle XX, que encara és tabú. Realment és molt trist, no? Es fa poc. I veiem que això... al segle XVIII era com malaltia, vull dir, era patològic. Moltes dones anaven al metge a que les masturbessin. Però clar, estem parlant de la histèria col·lectiva...
Aquí anava, o sigui, al final, això de les dones que anessin al metge perquè les masturbessin era per, si no recordo malament, per curar-les de la histèria o de l'estrès o...
Sí, una bogeria que li deien en aquella època, no? Vull dir, deien que la dona tenia un component sexual que s'havia de curar. Inclús tenien aparells que eren correctors. Gàbies, una curiositat que he trobat, no? Unes gàbies genitals, casos extrems on les mutilaven.
Que a dia d'avui encara passa.
Encara passa, depèn de quins països, no? Per tant, que estem parlant del segle XVIII-XIX. És que fa molt poc. Després sí que va haver la revolució aquesta moderna, no? De l'anticonceptiu, no? De tot aquest moviment femení que va reivindicar la masturbació, també. Però igualment sempre s'ha vist com que la dona no pot, no? Masturbar-se igual que un home. I això és molt injust, al final.
I tant. A més, que sempre s'ha dit i sempre s'ha comentat que els homes, des de ben petits, sempre hi ha comentaris positius. Amb el tema de, no, és que jo m'aixeco i, no? I la tinc a tope.
Exacte.
Però això s'ha dit des de que són ben petits. I és una resposta natural del cos, en aquest cas del cos masculí.
Exacte.
Cosa que nosaltres, com a dones, no tenim una resposta tan bèstia, tan immediata, però també hi ha aquesta part de necessitat, posant entre cometes, o de desig de conèixer.
Jo sempre ho explico amb els meus pacients, que és una pulsió. Per tant, és una pulsió que no controlem i és inconscient. I això ho tenim tots els éssers humans i animals, inclús. Per tant, com és una pulsió, com tenir gana o menjar o, no, o anar a dormir, doncs el sexe també. Això no és un tema físic. Com això és un tabú, no? Al final, de dir el sexe només és masturbació física. No, també és mental. Vull dir, un desig, una líbido que ens provoca i, per tant, hi ha doncs, una execució i potser la masturbació. Per tant, els homes, igual que les dones, tenim el dret a tenir aquesta líbido i aquest plaer, no? Però això m'hi segueixo trobant, moltes joves adolescents, sobretot, que no en volen parlar. Com jo només dono plaer. I això ve molt relacionat amb la pornografia, bueno, amb els estils actuals que hi ha del sexe, no?
I és important també donar-nos, en certa manera, la importància que tenim cadascú i cadascuna de nosaltres. Perquè al final no som objectes de ningú, ja siguis noi o noia, home o dona, és igual. O sigui, no som objectes de ningú. L'altre dia parlàvem amb l'Enoc del consentiment. El meu cos, la meva decisió. Per tant, aquí, si crec que també és important donar aquest punt a favor de la gent que digui, no, és que jo vull que a mi també em donin plaer. És a dir, que jo pugui sentir que jo t'estic donant a tu, perquè al final, en casos com són les relacions de parella, tothom ha de donar de la seva part.
Clar, vull dir, això que deies de la joguina, eh? Que la joguina existeix com a tal, no som nosaltres mateixos, no? Vull dir, som un subjecte que està participant, però l'objecte sexual el podem fer servir a banda. Un Satisfyer, un vibrador, hi ha moltes joguines que van molt bé i també tenen el mateix objectiu. Però, per tant, donem-nos el lloc de dir, doncs, jo participo i és recíproc. Ja parlem d'altres pràctiques que igual són submissió, no? Però això és un altre tema. Però en el sentit sexual ha de ser recíproc perquè sigui just.
El que hem comentat i ho hem dit en algunes ocasions, les parelles homosexuals crec que tenen una visió més positiva d'aquesta masturbació que no pas les heterosexuals.
Sí, és un tema d'autoconeixement, jo crec, no? Al final, el ser homosexual, doncs, el mateix cos que tens, no?, amb l'altra parella, tu coneixes els punts eròtics, les zones erògenes, per tant, jo crec que hi ha més facilitat d'obertura, no? Dos noies, per exemple, doncs, es coneixen molt més el seu propi cos que no pas una parella heterosexual. Però també hi ha el ser heterosexual i el descobriment, no? També pot haver aquest de novetat, de a veure si això li agrada, a veure què sent, perquè el no saber tu el que estàs sentint, potser hi dediques més temps, saps? Vull dir que al final, també, jo crec que tot és un descobriment. Tant sigui el mateix cos com diferent.
I també hem d'estar oberts a provar aquestes coses i tenir la capacitat de dir que això no ens agrada. Mm-hmm. O que això sí que ens agrada.
Aquest és un altre tema. Vull dir, hi ha molta gent doncs, que prefereix donar plaer, no? I rebre'n encara que no li doni plaer. Però tot per satisfer l'altra persona. I aquí és un tema, que molt bé dèieu, no? Del consentiment. A vegades deixem que el cos doncs, no sigui nostre, sinó a petició dels altres.
En aquests casos, és possible que alguna persona s'hagi trobat que amb aquesta masturbació no arribi a sentir el plaer que potser per expectatives tenim posant?
El que em trobo molt és el cos estrany, que li diuen, no? Que noten com que no forma part d'ells, aquesta zona. Com que és una zona que inclús és un membre fantasma, no?
Oh.
Sí, llavors és com una sensació estranya de que no t'estàs tocant a tu mateix. Llavors hi ha un rebuig. A vegades hi ha un rebuig, a vegades hi ha una acceptació molt gran, perquè, clar, és com si vingués de fora, no?, aquest plaer. Però això és un símptoma psicològic que es produeix. De no tenir-ho entrenat, doncs, al final produeix que no siguis habituat.
I això s'entrena
amb masturbació.
Amb masturbació i provant pràctica. Coses i anar toquetejant coses que potser no estàvem acostumats a fer, no?
Exacte. I això passa molt amb dones de generacions més adultes, no?, que em diuen, és que el clítoris em sembla tan estrany. Aquesta boleta no l'havia tocat mai, no? I em fa inclús com pessigolles, em fa vergonya i no m'agrada. Però no és que no t'agradi, és que no el tens acostumat.
Clar, no sabem el que és.
Exacte. Clar. I jo sempre els dic que és normal, dones que mai han tingut un orgasme, no? Quan és el primer orgasme no és agradable del tot. La sensació, no?, de fluids, de que no hi ha un control... Però tot això és normal. Passa que ningú ens ho explica.
A dia d'avui s'està explicant més, Sílvia?
Hi ha molta informació. Ja sigui xarxes socials, no? Entre ells també, vull dir... Sí.
Reformula la pregunta. S'explica bé?
Aquí vaig. Però hi ha molta desinformació alhora, i hi ha falsa informació. De pràctiques que no són sanes, de, no? De, bueno, això, del consentiment. Que, doncs, les dones encara ens trobem una societat amb molt submissió. I això és una llàstima. Perquè estan creixent dones doncs, que deixen molt el seu cos a la venda dels altres. Com el tema OnlyFans, vull dir, ja... Aquí hi ha tot un... No? Però sí que és cert que la desinformació ve sobretot de xarxes socials i de no demanar. A nivell d'escoles, de pares, intentem donar la informació verídica, però el mateix tabú fa que no s'apropin a demanar-nos-ho.
Parlaves de mites, que en tens alguns de preparats. Crec que també és interessant veure quins són aquests mites i com els desmuntem, si alguns es poden desmuntar.
Bueno, molt el típic, no? De si es masturba és que està sent deslleial. Això ho he escoltat tantes vegades en tantes parelles. És tan greu això, perquè estan associant que el sexe només pertany a la parella, no a l'altre, no és així.
Una cosa és que ho fes amb una altra persona, però, no? Si ho fa ella
mateixa. És un consentiment...
Si és amb consentiment, aquí, sempre, no? Exacte. Parelles obertes, aquí no entrem perquè és un altre món, eh? Però sí que és cert que al final tu t'estàs autodescobrint a tu mateix, no ho estàs fent amb ningú més.
Jo crec que és un tema de distorsió cognitiva, no? De creença. De dir, doncs està tocant ell o ella sola i per tant a mi no m'estima tant. Això és molt típic d'escoltar-ho a les consultes. S'ha de reformular, de dir-li, doncs, al contrari, potser és una pràctica que us incitarà a tenir més plaer, els dos. per exemple. Un altre mite, doncs, si es masturba abans de tenir relacions sexuals, no tindrà plaer després. Tampoc és veritat. Vull dir, un període refractari que hem de deixar una espera i el cos torna a estar preparat.
Això del període refractari també ho hauríem de comentar en alguna secció, perquè és el que sempre es diu, que les dones tenim un període refractari potser molt més curt que no pas als homes.
Més curt, inclús inexistent. Hi ha dones que no, tenen un orgasme darrere l'altre i potser un 60 segons o un minut no els hi cal esperar tant. Els homes sol ser 20 minuts, 30, però és el propi cos que necessita generar de nou.
Llavors, en aquests casos que tinguem masturbació anterior d'una relació sexual, en el cas de les dones no hi hauria problema, no, perquè seria molt més ràpid, i amb els homes hauríem d'esperar, doncs, el que dèiem, no?
Sí, sí, és una ejaculació. A vegades hi ha homes que el que fan és un calentament, que està molt bé, la pràctica, de dir, doncs, em masturbo fins al punt d'ejacular, no ejaculo, i acabo amb la meva parella.
Val.
I és una bona tècnica en casos d'ejaculació precoç, no? On hi ha un estigma, no?, una patologia, doncs també va bé, perquè estàs entrenant per la relació sexual i et dona seguretat. I, doncs, jo ja vinc entrenat i, per tant, segur que això va bé.
Molt bé.
Per exemple. En canvi, les dones sí que és cert que poden, doncs, això, doncs, tenir-ne bastants.
Seguim amb un altre mite.
Un mite també de la masturbació. Doncs, les dones a partir dels 40 anys o quan tenen fills ja no senten el mateix plaer. També ho he escoltat.
Diuen el mateix, bueno, que quan estem amb la menstruació.
Exacte. I aquest és un bon
punt. I és totalment el contrari, no?
És com més plaer tenim. Perquè és quan hi ha més estrògens, no? Les hormones estan més a flor de pell, llavors és més sensible a la pell, no? I en el cas de les dones amb un postpart, per exemple, també, encara que això sembli estrany. Però sí que és cert que encara estàs molt hormonal, o amb l'embaràs també, no? Fa que la pell, doncs, estigui més sensible. Per tant, és tot el contrari. Però veus, tot això ve d'una mala informació.
Clar.
Que no és cert.
Perquè, a més, es relaciona... Torno amb el tema de la menstruació, perquè es relaciona també amb aquesta part bruta.
Sí.
No?
Al final sí, no? De fluids, de que no acaba de ser còmodo, no? I aquest tema el veig molt en parelles homosexuals, de dues dones, per exemple, que sincronitza la menstruació normalment.
Sí, acostuma a passar.
I els hi passa, no? De dir, és que aquest moment que les dues estem amb la menstruació és impossible tenir sexe oral o, no?, altre tipus de pràctiques. I jo sí que les entenc, però els hi fomento de dir, doncs, busqueu una alternativa, perquè és una pena, perquè és quan les dues esteu més hormonals i podríeu gaudir molt més. Perquè és normal, que pensin que amb tants fluids, doncs...
És més complicat.
Més agradable.
Sí. Important veure també aquesta diferència dels períodes hormonals que tenim, tant unes com els altres.
Sí.
Perquè els homes, per molt que diu que no, també teniu períodes de tela.
La testosterona també existeix.
Clar, el problema està en que, i ja ho vam parlar un dia quan parlàvem de la menopausa i l'andropausa, que no són tan visibles.
Exacte.
Llavors, en casos abans d'arribar a la menopausa i a l'andropausa, sí que també tenim canvis hormonals, siguem homes o siguem dones.
Clar, i alhora pot canviar la masturbació també. Doncs no sentir tanta lubricació, no tant de desig, o que el clítoris no respongui bé en el cas de les dones, o els homes, no?, que la erecció no sigui tan voluminosa. Vull dir, tot això és normal perquè són canvis del cos. I hem de veure si estem menjant bé, o cal anar al metge, o tenim estrès, tot això influeix a que la masturbació tampoc sigui òptima.
Parlem també del punt G, Sílvia, perquè crec que el punt G és una cosa en els homes. Nosaltres parlem del clítoris, que s'ha parlat del clítoris moltíssimes vegades, però del punt G crec que costa molt parlar-ne i fer aquest canvi potser de perspectiva en la societat en general, de la típica, no?, de jo per la porta del darrere, no.
Sí. És molt típic d'escoltar homes que diuen mai ho he provat o no deixaria mai que entrés res per aquí. I és una llàstima perquè realment els homes ho tenen allà, no?, aquest punt G, perquè s'ha relacionat amb la pròstata, amb la zona sensible, no?, de l'anus. I per tant, jo crec que si els hi costa que ho pugui fer una altra persona, ells mateixos també podrien provar. Hi ha molta reticència.
Però moltíssima.
Molta. I més amb homes,
A més et diuen la típica frase de és que i si m'agrada,
sí,
potser canvio de bàndol. O sigui, potser canvio de cera, de vorera.
Però si penséssim així, llavors les dones també hauríem de canviar de vorera, no?, si ens agradés només el sexe oral. Clar, vull dir, és un estigma tot en si mateix. Jo crec que hi ha molta por. Vull dir, hi ha molta por i hi ha molta cultura de que la zona del darrere sempre és brut, no és agradable, no?, de neteja, bàsicament.
El que dèiem des de l'inici, que coses brutes que realment poden ser desagradables en certa manera, però si es fan bé, no?,
sí,
i si es fan amb... com tu diria, amb una neteja prèvia...
Una preparació.
No? Una preparació.
Exacte.
Llavors sí que poden ser lo més magnífiques del món.
Exacte. Vull dir, al final som nosaltres que li posem el punt negatiu. Però és per desconeixement,
Totalment.
I hi ha molts homes que ho proven i no ho diuen tampoc.
Correcte. I que surt molt a les sèries.
Sí.
I ho pinten molt malament.
Exacte.
Però molt malament. Però bueno, Sílvia, ens queda un minutet i mig, dos, te'n regalo mig, per parlar d'aquestes noves pràctiques. Deies que molts pacients t'han preguntat sobre això, no? De com podem fer-ho perquè ens canvi una mica aquesta idea de la masturbació i com ens pot afectar positivament a les nostres relacions.
Hi ha moltes joguines noves que han sortit, no? Que són molt relacionades amb els homes, precisament, que és la zona dels testicles, de l'anus, també que dèiem, i són joguines molt adaptades que donen molt de plaer immediat. Jo els recomano molt, no? Hi ha joguines doncs, que vibren, per exemple, a la zona de l'anus, no? O als testicles. Hi ha com una mena d'anell que pots posar els testicles com a dins, no? I fa que vibri. I, per tant, doncs, això provoca que l'orgasme sigui més immediat. En el cas de les dones, òbviament, el Satisfyer està evolucionant a un ritme...
Com la intel·ligència artificial.
I hi ha una joguina molt, que jo recomano molt en parelles, que provoca plaer amb ella i amb ell.
Ah?
Es posa com a dins de la vagina i té com una llargada que toca també el clítoris. I ell pot penetrar. I també li dona plaer. És molt primet.
Ah, anava a dir, perquè ha de ser petit, això, si no malament.
Com una forma de U, una miqueta. I doncs això és molt novedós. Està sortint ara i està sent revolucionari.
Un èxit, no?
Sí.
Doncs estarem pendents d'aquestes noves joguines. Sílvia Palau, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
A vosaltres.